Dimecres, a la sintonia de Canal 20 Ràdio Olèrdola, temps per la conversa en clau de política municipal, l'espai d'entrevistes del programa Olèrdola Actualitat, les veus de l'Ajuntament. En aquest cas, com sempre, la dinàmica és conversar amb una de les persones que representa la seva formació política dins del consistori. En aquest cas, conversem amb la regidora portaveu del grup d'Esquerra Republicana, Fina Mascaró, a qui saludem. Molt bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Hem de parlar del que tenim més a tocar de calendari, el ple municipal del proper dia 20 d'octubre. Encara no està convocat, però es preveu que porti aprovació del plenari una proposta del govern, més o menys, no sé si amb incorporacions de la resta de grups, de les ordenances fiscals per al proper exercici del 2021. Esquerra Republicana les ha treballat, les ordenances, i algunes propostes concretes ja ha presentat.
Sí, faré una mica de resum del que ha estat durant aquest temps de pandèmia. Quan hem estat confinats a casa, doncs hem de dir, i així ens ho hem manifestat diverses vegades ja, que és que s'està treballant colze a colze amb l'equip de govern, tots els grups municipals. Amb algunes de les mesures que en el seu moment ja vam treballar durant aquests mesos, doncs afectaven a les ordenances fiscals. Una d'elles, per exemple, era la taxa d'escombraries, la que feia la bonificació que es fa a través dels timbratges a la deixalleria, era de 25... 24 o 25 timbratges, i ara l'hem deixat de 18, i després, doncs, també, en vistes, és una taxa que aquí en el nostre municipi, malauradament, no s'aplica gaire, que és la de l'ocupació de la via pública, la de les terrasses, però aquesta també l'havíem treballada a fi efecte, doncs, que es pogués minorar l'import. En aquell moment no es podia modificar perquè, perquè reglamentàriament no es pot tocar una ordenança una vegada ja està aprovada durant aquell exercici, i es va determinar, doncs, en aquesta segona, que el que es faria seria, doncs, per la mateixa quota, ocupar el 50% més dels metres. I aquestes dues, ho poso que seran aprovades, doncs, en aquest plenari, que en principi sí que està pel dia 20, i així se'ns ha fet arribar a nosaltres i s'ha treballat a tot gas, doncs, perquè puguin estar pel dia 20. Aquestes propostes són treballades pels quatre grups municipals. Per tant, des d'aquí, doncs, felicitar els altres tres grups també, doncs, perquè després de molt d'esforç i de moltes converses, doncs, hem arribat a aquest acord. Ja dic, aquestes estan pràcticament tancades, hi ha algun serrell, hi ha més de tema legal, de com fer-ho, però ja estan tancades. Doncs, a partir d'aquí, per primera vegada en 5 anys, almenys els que Esquerra porta al consistori d'aquestes legislatures després de l'aturada de l'anterior, l'alcalde ens va proposar el mes de juliol fer una aturada durant el mes d'agost per vacances i demés, però sí que ens va demanar si els grups volien participar en les ordenances fiscals. Esquerra Republicana, evidentment, va entomar l'encàrrec que se li va fer i va estar treballant les propostes. Tan bon punt se'ns ha convocat aquest setembre per parlar-ne, nosaltres vam agafar i vam entrar les propostes que ja teníem treballades, les vam entrar per registre, i durant aquestes dues darreres setmanes s'han treballat les nostres propostes i algunes altres, doncs, que els grups han anat fent a mesura que s'han anat parlant, doncs, telemàticament, i són les que més o menys quedaran ja enllestides a expenses del que se'ns acabi d'enviar l'esborrany per la comissió informativa que tenim aquest dimarts proper, que és dia 13, que sempre és una setmana prèvia al ple. Aleshores, per part de l'Esquerra, doncs, no hem fet res més que recuperar aquelles propostes que fa que portem de fa 5 anys, amb aquest, no? La taxa de residus municipals, a part d'aquesta que comentàvem de la recollida, la bonificació amb menys timbratges, nosaltres ja fa molt de temps que estem dient que aquesta bonificació a partir dels 65 anys, en funció de la renda, per les persones més grans de 65 anys, nosaltres sempre hem dit a cada ple la mateixa frase: la pobresa no té edat. Per tant, limitar la bonificació d'un 50% a partir dels 65 anys, doncs, ho trobàvem del tot injust, perquè, insisteixo, pot ser, i és un argument dels que vam fer servir doncs, en aquests dies de conversa, és que possiblement, i sense que se me malinterpreti, avui per avui són les persones grans les que tenen una pensió poder més segura que molta gent que està treballant avui sí, demà no, a ERTEs que no s'han cobrat i de més. Per tant, com que nosaltres no volem penalitzar a cap col·lectiu, el que demanem és que, en funció a la renta, doncs aquesta bonificació sigui per tothom i s'exclogui l'edat. Sortosament...
Del 50% la bonificació, de la meitat?
Del 50%, sí, sí.
Bueno. Per tant, que sigui en funció de la renda i no hi hagi un criteri d'edat aquí.
Exactament, exactament. Sorprenentment, aquesta proposta, l'alcalde directament em va dir, és molt bona proposta, vol dir que fa 4 anys que no se'ns ha escoltat quan la fèiem, perquè, insisteixo, podem mirar el text de la instància que nosaltres hem entrat i és exactament fil per randa el que nosaltres hem proposat altres anys que hem entrat propostes, també per escrit, vull dir que no hem descobert res.
El quart any, diu. És la quarta vegada que fa aquesta proposta. I en principi el que diu és que prosperarà aquesta vegada.
Sí, sí, no, o sigui, el quart no, el cinquè, perquè cinquè. Nosaltres a les ordenances del 2015 que feien, eren les que entraven pel 2016, era el primer any que estàvem al consistori, amb representació, insisteixo, després de les dues legislatures anteriors d'aturada, aquesta ja la vam proposar. Per tant, vull dir, ens agrada, no?, que sigui una bona proposta 5 anys després. Per tant, doncs bé, agraïm. Al final, el que nosaltres volem és treballar pel municipi, se'ns ha acceptat, doncs ja està. Que passa que no hem de deixar de fer el matís, no? Després, havíem fet una altra, que aquesta ja sense dir que no s'ha prosperat, que no sé que no prospera, que és que també dintre del servei de gestió de residus, demanar un 50% per aquelles persones que viuen soles, és a dir, que poden acreditar que viuen soles. No és el mateix volum de deixalleria la que pot fer una família com la meva, de 4 persones, que doncs potser doncs, 3 cases més amunt, que potser viu una sola persona. Bé, aquesta no ha prosperat perquè l'alcalde ens ha dit que això és molt difícil de controlar i que pot haver molta trampa. Bueno, nosaltres partim de la base de que això amb el padró ho teníem clar. Vull dir, més enllà que en una casa ja a vegades hi ha 10 persones empadronades i no n'hi viu només que una i tots sabem el per què, doncs també pot haver cases que sí, que vale, que estigui empadronada una persona i n'hi visquin 3. Però, a veure, nosaltres partíem de la base de que enteníem que no era la mateixa. Aquesta, insisteixo, que no prospera. Després, la típica nostra que sempre parlem, que és la taxa de les escoles bressol, que nosaltres sempre hem demanat que vagi, o sigui, que vagi en funció a la renda de les famílies. Bueno, aquest any fins i tot doncs, argumentàvem que hi havia un informe d'una empresa que es diu l'Avàlua que deia que era important fer-ho així i que ho recomanaven. Vam parlar també de la Diputació, l'alcalde ja ens va fer saber que la Diputació havia dit que no era recomanable, però sembla ser que ho va dir de veu. Això ja en el ple de l'any passat ja es va fer aquesta observació. Nosaltres aquest informe no l'hem vist. No l'hem vist perquè no existeix. Que jo no dic que no vagi ser dit, però que m'estranya que la Diputació, que sempre ho fa tot per escrit, una cosa tan important com aquesta només la digui de manera verbal. Sigui com sigui, el poder el té el govern i aquesta no entrarà. Val? Nosaltres el que proposàvem era un model com ara el de Vilafranca, no? Que el que fa és agafar un tram de renta i a partir d'aquí doncs, anar fent un escalonat. Bé, això tampoc està descobert, el que passa que sí que és cert que aquí havia d'haver un informe previ i seure i veure quins eren els paràmetres i ajustar-ho a la nostra casuística. Després ens vam avançar i el que vam fer va ser fer una proposta ja de cara als pressupostos que no se'ns havia demanat, però sí. I ho dic perquè aquesta proposta anava en relació al tema de l'IBI. Vam entendre que enguany, ho diem així de clar, demanar la modificació del tipus com sempre havíem demanat dels 2 darrers anys, possiblement no era el millor moment per fer-ho, perquè tots som conscients que en la situació en la que estem serà difícil i hi haurà, a més, una davallada important d'ingressos amb aquest tema. Per tant, vam ser curosos i cautelosos perquè el que tampoc volem és abaixar un tipus però després no poder donar el servei a la ciutadania. Per tant, vam entendre que era molt millor no anar per aquí, però sí demanar una subvenció a les famílies pel pagament de l'IBI en funció a la renta, a la renda familiar. És a dir, en lloc d'anar-ho via IBI, directament, dintre de les ordenances i impostos, demanar una partida pressupostària com una subvenció. A veure, sempre partem, o sigui, paquem en el mateix, no? És que sempre se'ns diu que una subvenció no és correcta. Nosaltres el que diem és que la bonificació sí que no és correcta, però la subvenció sí. És un criteri molt diferent al que nosaltres tenim, el que té l'equip de govern, almenys el que se'ns ha treballat per part de l'alcalde, que diu que això no està bé. Nosaltres podem posar sobre la taula el cas de Barcelona, per exemple. La resposta va ser una mica forta, i la repeteixo textual, i a més ho puc dir per antena, perquè a més els altres tres grups, quatre grups, bueno, els tres grups i l'equip de govern en va ser testimonis, no? Diu, bueno, Barcelona es regeix per altres qüestions i nosaltres ho faríem malament. Jo em pensava que aquest tema era per tothom. Sigui com sigui, que és l'important, en el tema l'IBI no se'ns ha acceptat aquesta proposta de hi ha una subvenció directa en els pressupostos, per tant, ens hem quedat encallats.
I una bonificació no es podria introduir, llavors?
El que es diu és que no és correcta la bonificació. Si més no, dintre d'aquest tema, l'equip de govern a proposar, no sé si vosaltres recordareu, que l'any passat es va fer una bonificació per les famílies nombroses, que anava de trams, anava un 25, en funció de la renta, un 25, un 50, un 75. Nosaltres l'any passat ens ho vam posar, sobretot a la part del 25%, dèiem, home, no penalitzem més famílies, fem una cosa, fem 50 i 75. Bé, aquest any aquest punt es retira i torna a ser el de fa dos anys, que és el 50%. Nosaltres hem tornat a demanar que en aquest cas deixem el 50 i el 75.
50% aquest... per totes les famílies nombroses.
Nombroses, però amb un tipus de rentes. El que nosaltres demanem és que també es limiti la renda, no? Perquè una de les exposicions que nosaltres fèiem és, sobretot, que sigui en funció de la renda. Perquè una família nombrosa, és cert, que pot ser, doncs, que no tingui molts recursos, però també tots sabem de famílies nombroses que tenen molts recursos. Per tant, no confonguem, i aquí no començaré a parlar de temes que podrien aixecar, doncs, no sé, un ull de poll, no? Però el que sí que és veritat és que no totes les famílies nombroses tenen per què tenir rendes baixes. Per tant, bonificació, i tant que sí, però aquelles famílies nombroses que tinguin una renda que s'ajusti a la bonificació. Nosaltres som dels que sempre ens agrada tenir totes les coses pautades, que la gent sàpiga ja d'antuvi què és el que pot tenir de bonificació, si pot accedir o no. I després, serveis socials l'entenem com un servei que s'ha de donar en casos puntuals, i, bueno, i malauradament hi ha famílies que aquest cas puntual els hi dura molt de temps, però a nosaltres ens agradaria aquesta igualtat, no? Que suposo que una de les coses que tenen les ordenances i els impostos és quina finalitat té, doncs que tothom tingui els mateixos drets, les mateixes obligacions, però també les mateixes oportunitats. Per tant, si hi ha una família que, pel que sigui, en un moment determinat, doncs veu que pot accedir a un ajut o a una bonificació o al que sigui, doncs no haver de fer tot el tràmit de serveis socials. Ja ho saps, per renda, no? És una mica com jo ho explicava l'altre dia, no? No sé, per exemple, quan un vol accedir a una beca d'ajut pels llibres, vull dir, entenc que no va per serveis socials. Hauria, o sigui, fins fa poc anava, doncs, perquè hi havia un ajut. Tu complies aquestes característiques? Doncs vas a l'ajut, no? I, bueno, són maneres de veure-ho. Si més no, el que sí és que deixem clar que nosaltres ens les hem treballades. Agraïm de tot, de veritat, que després de 5 anys se'ns hagi convidat, i insisteixo en la mateixa frase que deia al principi, no? Nosaltres hem entomat l'encàrrec. Ens hagués agradat fer més coses, sí. Moltes de les coses que es proposen moltes vegades es frenen per temes legals dels que nosaltres no tenim més coneixement. Nosaltres penseu que no tenim un equip al darrere que el que faci és poder-nos assessorar constantment de si això ho empara la llei, no sé què, no sé quantes. Per tant, moltes nosaltres són propostes que també és veritat que nosaltres també recollim de les nostres reunions de grups supramunicipals que moltes vegades es treballen i que se'ns sorprèn moltíssim, no?, de que en municipis es puguin fer i en el nostre no.
Doncs volíem fer aquest apunt, una aproximació a la posició d'Esquerra Republicana al voltant d'aquestes ordenances fiscals, amb propostes que han elaborat i que seran recollides, i altres, com ha especificat la regidora, doncs que de moment no són incorporades en la proposta que traslladarà l'equip de govern al plenari. Sí que li volem comentar, doncs, per exemple, molts municipis han realitzat plens extraordinaris, en el cas d'Olèrdola no ha estat així, per pronunciar-se sobre la inhabilitació del ja expresident de la Generalitat, Quim Torra. Esquerra Republicana entenc que volia que Olèrdola fes un ple d'aquestes característiques.
El molt il·lustre president Torra el van destituir el dilluns. Nosaltres el dimarts al dematí, en el grup de portaveus, en els que hi ha doncs, Junts, el PSC Units i Alternativa per Olèrdola, van fer la proposta de fer un ple extraordinari urgent, no remunerat, per tal doncs, de debatre i aprovar, evidentment, una proposta de resolució o una moció, digue-li com vulgueu, que havia elaborat l'AMI. Ho dic que era de l'AMI perquè així és ja una proposta amb força consens i en el que segurament no s'ha de fer un esborrany ni això no m'agrada ni tal. Per tant, Esquerra tenia la seva pròpia, però vam entendre que a fi efecte de fer-ho ràpid i que tingués consens i que la poguéssim encapçalar, que és una de les coses que nosaltres vam proposar d'entrada, és que l'encapçalessin tots els grups, es pogués fer. Bé, la resposta per part de Junts va tardar, jo penso, un minut a dir, hi estem d'acord, no esperava res més per part de la Mari que això, però vull dir, s'ha de reconèixer que va ser molt ràpid. Per part del PSC Units va dir que ell no tenia cap problema de fer un ple, perquè evidentment no l'encapçalaria, ni la votaria a favor. I per part d'APO la resposta va venir sobre les 10 de la nit, dient que sentien moltíssim, que havien hagut de debatre amb el grup i que ells l'encapçalarien, però mantenien que no hi havia cap tipus de pressa i proposaven fer-la el dia 20 d'octubre. Per això dic que el ple es farà el 20 d'octubre, doncs perquè tenim almenys una notificació. No? Aleshores, nosaltres, tan bon punt vam llegir això, vam contestar que nosaltres ens manteníem que havia de ser urgent. Per part de Junts també va dir que com més havia millor. Per part del PSC va dir que a mi el dia li estava bé el dia 20 i evidentment es farà el dia 20. Aleshores, nosaltres el que ens dol moltíssim és que un president de la institució més important del país no tingui una resposta institucional per part del nostre municipi fins al dia 20, doncs, home, no ens entra, no? És igual, podíem haver actuat de dir, ostres, mira, parlem-ho, què us sembla? Fer el ple extraordinari urgent són 20 minuts, 25, mitja hora, si m'apuro, si parlem tots els portaveus, d'una cosa que cau pel seu propi pes, vull dir, més enllà doncs, de les converses que en el seu moment... doncs el Joan, el del PSC Units, ja em va dir doncs, que argumentaria que ell no hi estava gens a favor. Perfecte, això és la democràcia, però amb una declaració institucional de tots els grups, insisteixo, perquè això és de tots els grups, nosaltres la veiem molt tard. Però bueno, el que hem fet ha estat entrar-la, proposar doncs, això, no, que s'encapçali, i sé que tres grups l'encapçalaran.
Per tant, és un dels temes que es porten a debat, segur que apareixeran al ple del proper dia 20 d'octubre, com altres mocions que traslladarà Esquerra Republicana en la línia del que està discutint el territori aquests dies. S'està debatent amb preocupació sobre la industrialització.
Exacte. Nosaltres hi era una proposta... A veure, val a dir que aquesta mateixa moció, bueno, amb alguns matisos, doncs nosaltres ja l'hem debatut al Consell Comarcal. No és la mateixa, però no cal dir que va en la mateixa línia, doncs a favor de donar suport i de que tots els llocs que estan en perill. Parlem de tres empreses del Penedès. O sigui, el FISA em sembla que són 95 treballadors, la Robert Bosch són uns 300 i el Sant Laurent d'aquest de l'Arbós em sembla que també són, no sé, 200, o una barbaritat. No? Totes elles són indústries que el que volen és deslocalitzar perquè justament ahir parlàvem la de l'Arbós, els vidres que fa pels cotxes i tal, és igual, encara que fos un vehicle elèctric, el vidre s'hauria de fer igual. En el cas de la Robert Bosch, el mecanisme que fan, o sigui, ells fabriquen el motor del rentaparabrises de la part darrere del cotxe. O sigui, sigui elèctric o no sigui elèctric, el mecanisme es necessita igual. I en el cas del FISA, també el que fan es pot adaptar al cotxe elèctric. Què vull dir amb tot això? Que al final el que hi ha és un interès en deslocalitzar. Doncs, bueno, la moció va per aquesta línia i sobretot doncs, bueno, la de donar suport a tots els treballadors o a totes les famílies i sobretot replantejar-se quin tipus de reindustrialització necessitem. Tot això també, després hi ha tota la part agroalimentària que també hem de fer una aposta molt gran perquè si no ens quedarem endarrere. El Penedès ha sigut un territori que a nivell de la pandèmia ens hem sortit força bé, però ens ha atacat realment molt aquest tema, no? Ahir Esquerra Republicana va fer una roda de premsa i una cosa que deia el Pol, no? Vull dir, una frase que ell repetia, que deia que després de la filoxera aquest és l'atac també més important, no? que hem tingut, no? de devastament del territori. Vull dir que si som els municipis els que hem de treballar, donar, fer xarxa i donar suport, com ens agradaria que nosaltres, si ens passés, la resta de municipis ho fes.
També, si no hi ha sorpreses, el proper dia 20 es prendrà en coneixement, el ple prendrà en coneixement, la renúncia d'una de les regidores de Junts per Catalunya, escollida per Junts per Catalunya, la Marta Mestre, com a regidora d'aquest grup municipal, i la seva adscripció, el seu pas com a regidora no escrita. Com ho valora? I si ha de tenir conseqüències en el treball que es fa des de l'oposició o en la relació que manté, en aquest cas, Esquerra Republicana amb Junts per Catalunya?
Bueno, suposo que la Marta, o sigui, Junts per Catalunya, en tot cas, Junts per Olèrdola.
Junts per Olèrdola.
Junts per Olèrdola. No, faig aquest matís...
Es va presentar com a Junts per Olèrdola, sí, amb el paraigua nacional de Junts per Catalunya.
Sí. Faig aquest matís perquè haguéssim entès... O sigui, primer, que faci cada grup, evidentment, és del tot respectable, no? Però en el primer moment... nosaltres vam pensar que justament era una adscripció de Junts per Olèrdola que va manifestar que les dues regidores quedaven dintre del PDeCAT, vam pensar doncs, que una d'elles, en aquest cas la Marta Mestre, passava a Junts per Catalunya.
El nou partit que s'ha acabat de constituir.
Exacte, vull dir que no te'ls volies manar a la plana, sinó senzillament que vam entendre que era això. Vist que no és així, per nosaltres sorprenent, no? Jo he sentit les diferents entrevistes que tu has fet en aquest cas en l'alcalde, el de PSC Units i tal, i home, i a la mateixa Marta, quan ho explica, nosaltres ens costa una mica de visualitzar que dues regidores del mateix partit continuen dintre del mateix partit i una sigui una regidora no escrita i l'altra estigui dintre del PDeCAT, o sigui, Junts per Olèrdola, però sota el paraigua del PDeCAT. Bé, suposo que anirem veient què és el que... com s'esdevé, no? Nosaltres, bueno, no tenim res més que dir, a veure com es composa. Entenem, doncs, que grups són els que són i veurem quina funció i com quin paper doncs es desenvolupa dintre del consistori. Val a dir que per la resta no deixa de ser més que una companya regidora amb les seves connotacions, l'explicació que va donar ella, bueno, a mi em costa una mica d'entendre perquè diguem que una cosa és trencar amb el teu partit, pel que sigui, perquè no t'agraden les direccions, que tens diverses opcions, o quedar-te no escrit, o trencar el carnet i dir, mira, aquí us quedeu i me'n vaig. Qualsevol de les opcions és vàlida, però, clar, entenc que qualsevol regidor o regidora, i ara no personalitzo en aquest cas, ens presentem sota un programa, sota un ideari, i nosaltres hem de rendir comptes al nostre electorat. Llavors, això per què ho dic? Ho dic perquè a mi el que em va sorprendre va ser la declaració de l'alcalde a la teva pregunta. És que tindrà llibertat de vot. Jo això no ho concebeixo. O sigui, no, sí que concebeixo que la gent tenim dret a llibertat de vot, faltaria més. El que passa és que normalment quan un va a un ple i fa una proposta o vota en contra d'una proposta o d'una resolució o d'una moció, digueu-li com vulgueu, deu ser perquè com a ideari ja tens això. És a dir, em costa d'entendre, per exemple, i ara personalitzaré en el nostre grup, que l'Antònia i jo votéssim diferent perquè anem sota un mateix programa electoral. Això no vol dir que jo pensi que avui fa calor i ella que fa fred. M'explico? I que això ho podríem posar aquest matís o un altre. Nosaltres treballem d'una manera que, malgrat les petites diferències, llimem. I jo us puc assegurar que qualsevol cosa que nosaltres traslladem al ple ha estat debatuda, escrita, parlada, analitzada i fins i tot moltes vegades preparem la rèplica. Són millors o pitjors? No. El que dic és que quan un es presenta amb un equip, no sempre tenim la veritat. Cada un dels que formem no és la nostra veritat absoluta, no? Llavors, a mi em costa sobretot d'entendre la resposta de l'alcalde, eh? Més que la de la posició una regidora no s'ha pronunciat, almenys a mi no s'ha pronunciat la Mari, la Marta la vaig sentir, però clar, llibertat de vot, o sigui, no sé si vol dir que en algun moment algú ha manifestat doncs, que el fet de que aquest grup polític hagi votat en contra d'alguna cosa proposada pel govern, doncs potser hi ha algú que li hagués agradat votar una altra cosa. No ho sé. Jo sí que sé que qualsevol grup ens presentem sota un programa electoral que hauríem de complir al 100%. Com que això és impossible, com a mínim no marxar de la directriu. I sobretot, penso que això és una cosa de grup, no nostra, però penso doncs, que l'electorat doncs, es deu mereixer algun tipus d'explicació, però més enllà d'això, tot el respecte, sort, encerts, i és una regidora més en el consistori que, insisteixo, legalment doncs, no sé com s'articula, donat que entenc que no és un grup, però això suposo que ens ho explicaran en el plenari.
Recte final de la conversa, només un apunt d'activitat interna, diguem-ne, d'Esquerra Republicana, però amb projecció, evidentment, externa, no? Que s'organitza des del propi partit a Olèrdola, però amb voluntat d'arribar a moltíssima gent, en aquest cas, la preparació d'una presentació d'una novetat editorial.
Sí, com tots sabeu, l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira han escrit un llibre. Bé, són tot un seguit, és un manual que jo crec que l'hauria de llegir tothom, sobretot per saber què és el que vol Esquerra, què vol fer, com ho vol fer i on vol anar, i jo el recomano. És el llibre Tornarem a guanyar, tornarem a vèncer, o tornarem a vèncer, tornarem a guanyar. I aleshores, és precís un llibre que es presenta a tots els municipis de Catalunya. El nostre no serà una excepció. És cert que hem endarrerit una mica perquè entre el tema dels espais, la pandèmia, intentem veure si va millorant. I al final, a tot arreu el que s'està fent és fer una presentació mixta, part telemàtica, part presencial, i nosaltres hem d'acabar de veure el format, hem de demanar encara l'espai, s'ha de dir.
Serà que mes d'octubre o novembre?
A veure, la primera data que l'havíem d'haver fet ja ha passat, no vam demanar espai perquè era un moment de molta incertesa i aleshores pensàvem, a veure, nosaltres el volíem presentar el 3 d'octubre. El volíem presentar el 3 d'octubre, a més, com a data tenia una força important aquesta data, però bueno, ho vam desestimar, insisteixo, no havíem demanat ni locals ni res, però vam veure que no estaven les coses, sobretot pel tema de la pandèmia, perquè és molt difícil moure la gent, aquestes coses són feixugues, i feixugues en el sentit de desplaçar-se, la gent té por, acaba dient, bueno, escolta'm, bueno, ja me'l compraré el llibre. No? Llavors, bueno, el que es fa, i això és molt ràpid, és bueno, doncs les persones del territori, en aquest cas del municipi, fan una mica la presentació i després normalment ve una parlamentària i a vegades doncs, bueno, pot venir algú altre segons la zona, doncs, amb una mica més de pes dintre el partit, però al final tots tenim el mateix missatge.
Doncs deixem aquesta consideració, estarem atents a la confirmació d'aquesta data de presentació d'aquest llibre. Gràcies per atendre's, Pina Mascaró, portaveu del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olèrdola. Fins la propera i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Nosaltres ho deixem aquí, demà hi tornem, l'edició del dijous de l'Olèrdola Actualitat. Serà fins llavors, a reveure.